Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Tot i els avenços dels darrers anys, la presidenta d'ADE Vallès, Cristina Arróniz, considera que la paritat entre homes i dones en llocs de càrrecs directius està lluny de ser una realitat. Arróniz apunta que, malauradament, les dones només representen al voltant del 30% en posicions d'alta direcció, tot i les polítiques que contribueixen a millorar aquesta situació. Sobre si hi ha diferències entre les maneres de liderar d'homes i dones, Arróniz defensa que el lideratge no té gènere, encara que hi ha estudis que apunten que les dones es mostren més col·laboratives i empàtiques amb els seus treballadors. El primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat renuncia a jugar a la divisió d'honor plata, la segona categoria estatal, i competirà la temporada vinent a Primera Nacional, segons han confirmat fonts federatives a Cugat Mèdia i també ha fet públic el club. Els santcugatencs havien assolit l'ascens per primera vegada a la seva història a plata, però han hagut de renunciar pel cost que suposa jugar en aquesta categoria. El conjunt vermell i negre havia guanyat la Lliga del grup D de la Primera Nacional i també la fase d'ascens disputada a Còrdoba. La Roca, que també havia pujat a plata, també ha renunciat a l'ascens. La plaça que deixa lliure l'handbol Sant Cugat l'ocuparà el Club Balonmano Sòria. I més notícies en clau esportiva. Gavi Pallet deixa de ser l'entrenador del primer equip masculí de la UESC de bàsquet després de l'ascens d'aquesta temporada a tercera, la quarta categoria estatal. Pallet, que complia 3 temporades i mitja al capdavant de la banqueta, ha conegut aquest dimarts la decisió de l'entitat. Segons ha pogut saber, Cugat Mèdia, la plantilla ha demanat un canvi a la banqueta i el club ha apostat per aquesta decisió. La temporada dels vermell i negres ha estat brillant amb el subcampionat de la Supercopa, el campionat de la final a 4 i l'ascens de categoria. I el Centre Laura Esteve celebra aquest diumenge, 1 de juny, el seu 30è aniversari amb un espectacle al Teatre La Fact de Terrassa a les 6 de la tarda. La proposta inclourà dansa clàssica, dansa contemporània i una mostra de teatre musical, tot plegat interpretat per l'alumnat del centre. I el Tribunal Suprem ha confirmat la sentència que condemnava el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC, a retornar a Vilanova de Sixena les pintures murals de la sala capitular del monestir. Els magistrats consideren que el MNAC mai ha estat propietari de les pintures, sinó que només les tenia en dipòsit. I, per tant, el cas no ha prescrit.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions. Comencem el Faves Comptades, al magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és dijous, 25 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Eva Tataret, Jordi Casas i Ferran de Juan. I afegirem una pinzellada social. Amb motiu del Dia Internacional de l'Acolliment Familiar, dissabte parlarem amb una família que acull des de fa 8 anys criatures aquí a Sant Cugat. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de salut. Analitzarem un estudi de Mutua Terrassa que parla de l'ús de la realitat virtual per prevenir l'ansietat i la depressió en l'embaràs. I afegirem una mica d'arts escèniques amb els imprescindibles d'Eduard Gené. I per acabar, seguirem amb música al ritme santcugatenc. Descobrirem el grup amb segell local Golconda, que acaba de publicar el seu segon disc. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves comptades amb Alba Triador.
Quan passen gairebé 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en si és prematur o no fer el canvi de l'escola a l'institut als 12 anys. Per abordar aquesta qüestió ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, l'Eva Tataret, mediadora literària, el Ferran de Juan, vicepresident de la Junta de la Unió, i el Jordi Casas, historiador, president del GEL i membre del Consell de Cultura. Molt bon dia, benvinguts.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
És que el Jordi em va demanar engreixar el... No. El seu...
Vaig demanar rigor.
Un dia que, no, que hi havia algun altre tertulià o tertuliana que tenia una llarga descripció.
A mi em poses també, que sóc del Consell de Cultura.
Vinga, membre del...
No, per a mi no cal, eh?
Doncs escolta, Consell de Cultura al ple a la tertulia, però ara parlarem d'educació, que tampoc...
També, també.
I tant. El 324, el 3CAT, ha fet un reportatge aquests últims dies on parlava de quina edat, o qüestionava, no?, a quina edat els infants estan preparats per fer un canvi des de l'escola fins a l'institut. I qüestionava si era bo o no era bo que aquest canvi fos als 12 anys, un canvi que es produeix ara fa ja 30 anys, quan es va posar en marxa l'ESO i vam deixar enrere l'educació general bàsica, la famosa IGB. És un model que està en qüestió des de diversos sectors i, de fet, en altres comunitats, com a Madrid, s'estan fent algunes proves per endarrerir aquesta edat amb alguns tipus de projectes educatius que allarguen a l'escola pública, que l'escola concertada i privada ja es fa, que allarguen aquesta etapa a l'escola fins als 14 anys o fins i tot fins als 16 en alguns casos. De fet, aquí en tenim un cas, que és l'Institut Escola de Catalunya, que ja hi entrarem més endavant. Comencem pel principi, si us sembla. Fer el pas a l'institut als 12 anys és massa aviat? O, al contrari, ja és una bona edat per fer aquest canvi?
Jo crec que depèn molt del nen, del caràcter del nen. Vull dir, hi ha nens que s'adapten de seguida a qualsevol canvi i hi ha nens que els hi costa una mica més. Jo, com a experiència, ja has dit que parlarem després. Jo, el meu net, des del principi va anar a l'escola a Catalunya i va passar directament a l'institut, no? I l'experiència ha sigut molt bona. Jo no sé si a l'estar allà continuar amb els mateixos, amb el mateix ambient, quasi tots els seus amics ha beneficiat de que ell no ha tingut cap problema i li ha anat molt bé. Però jo crec que depèn molt, sobretot, de l'edat, de l'edat, del caràcter del nen, vull dir.
Mm-hmm. Eva, bueno, tu que estàs envoltada d'aquests joves que van a l'institut.
Sí. Bueno, jo crec que als 12 anys, així com regla general, per molts alumnes l'institut és un mur que han de saltar, no? I és una mica complicat amb l'horari, amb com es plantegen les classes, tot i que molts centres, en públic sobretot, primer i segon, tenen un ritme, fins als 14 diríem, no? Tenen un ritme un pèl diferent de quan ja fan tercer i quart, però igualment, bueno, és un canvi importantíssim. Jo crec que una mica ideal és quan, no, al mateix centre, tu tens el mateix... Tu l'hora igual, no? Ets dels grans, però tu l'hora igual al lloc on estàs. El que passa és que logísticament és molt complicat per passar d'un centre de primària que sigui primària i secundària. O sigui, logísticament és molt complicat, econòmicament s'ha de fer molta inversió, vull dir que no és gens fàcil, uh-huh. Però... un cop ja, no? Com has dit tu, fa 30 anys que es fa, no? I el que jo crec que sí que s'ha vist que el que es necessita és que hi hagi un traspàs, jo diria que excel·lent, de la primària a la secundària, no? Per part de la coneixença dels alumnes. Vull dir, quan els alumnes arriben a secundària, no només sigui un coneixement de... no? Aquest alumne passa amb una necessitat d'un PI o amb unes característiques, no? De nivell d'aprenentatge concretes, sinó que l'ideal seria que quan arribessin a primària, no?, el tutor que li toca, quan digués el nom del nen, O sigui, pogués tenir una foto gran, no? Una panoràmica d'aquell alumne. Això seria l'ideal. Perquè llavors sí que ja sabrien com va. Tot i que, clar, com ja barregen, és que venen de diferents centres. És un aprenentatge excel·lent per als alumnes perquè creixes molt, però, clar, no tothom està preparat per fer aquest salt. Llavors el que necessites és molt acompanyament. I, malauradament, no es dona perquè no es vulgui a l'institut. És que és complicadíssim, no? No hi ha recursos, no hi ha hores, no? Necessitaríem com més orientadors perquè poguessin fer aquest acompanyament, no? Que no fos... Mira, la biblioteca, jo estic a la biblioteca de l'Arnau Cadell, la majoria d'alumnes que venen quan hi ha exàmens a la biblioteca són alumnes de primer. Per què? Perquè necessiten una... El pati és enorme. És que el pati és molt gran. Molt gran per ells, no? Encara que vinguin d'un col·le, que ja tenen pati gran, és igual. El pati és molt gran, hi ha molta gent. Llavors necessiten com aquella, no? Dos que juguen als cacs i 10 que estan mirant. Per què? Perquè necessiten anar, no? Com un espai...
Sentir-se més, acollits,
clar,
no?
I més petit, i més estem una mica més juntets. Bueno, és igual que és una gran feina que té els instituts, no? De procurar aquests espais i aquest acompanyament. Jo crec que és acompanyar-los molt, molt. Perquè hi ha alguns que són, o sigui, són molt petits, eh? O sigui, que estem acabant el curs. I el curs de primer que dius, aquest nen potser estàs fent cinquè, no? I colaria, perquè són petits, no? Immadurs, no? El centre és molt gran, l'horari, els grans, no? Tot és com... No? S'hi pot fer una mica de susto.
Jordi.
No, jo no sé si estem parlant de l'exigència pedagògica de passar una a l'altra o del tema de que comparteixen espai amb gent de molt diferents edats. No sé,
és una mica la barreja de tot plegat, no? Aquest canvi a nivell d'infraestructura, que canvies un espai conegut per un espai de nou, això ja, amb unes persones molt conegudes...
Però això ja passava abans, no? Ja passava abans, independentment de l'edat que passes d'una escola...
Però és diferent, no? Ara us volia plantejar, a la vostra època, ara jo sembla que m'estigui fent la jove, però vaja, que hi ha un salt generacional. Sí. A la vostra època es anava a l'institut al Bubí al Cou, això vol dir que ja tenia 16 anys.
14.
14 anys, 14. Perdoneu. 14,
sí.
Que són un parell més dels que tenen, que tenen ara, no? Que potser a l'adolescència aquests dos anys sí que són importants. Jo ja sóc d'aquesta generació de l'ESO, que quan vaig acabar sisè de primària vaig marxar del meu poble, venia a buscar un autobús i em portava a la ciutat del costat perquè al meu poble no hi havia institut. I vaig començar a l'institut i us diré, en el meu cas, doncs no, tampoc em va anar massa malament, però... És el meu cas.
A Sant Quart, igual, als 14 anys, si volies fer batxillerat superior, havies d'anar a Sabadell o a Barcelona, eh? Això sí que era un canvi. No sé, home, evidentment, entre 12 i 18 anys hi ha diferència, no? Són gent amb una diferència important. Ara m'imagino, jo que no tinc nets, no he tingut fills, no he seguit aquest tema, he seguit a través de les meves filloles i no he vist que estiguin traumatitzades, en tot cas estan traumatitzades per altres coses. Bueno, és una missió també dintre l'institut, també es fan, cadascú relaciona més amb la gent de la seva edat, no? També es deuen fer grups, imagino, no? Tampoc sé si el pati el fan junts o separat, no ho sé.
Tots junts.
Tots junts el fan al pati. Bé, no ho sé. Jo crec que els nanos, si arriben a la tonteria que arriben, que suposo que això és normal, deu ser per altres coses. No crec que arribi per culpa de l'escola, eh?
Perdona, i pedagògicament el que deies tu, no? També la manera de treballar és un canvi. Els alumnes que venen, per exemple, de centres de primària, que treballen molt per projectes i així, de sobte, no?, es troben amb una manera de treballar diferent. I a més, s'ha vist que els centres, no?, que els instituts s'han de posar una mica més, més seriosos, diríem. I, no?, a cada hora un profe diferent, no?, amb maneres de fer diferents. Bueno, costa una mica, perquè jo crec que són una mica petits.
El canvi però... ara jo crec que no és tan traumàtic, eh? Vull dir, em sap greu sempre... tenir que parlar de les èpoques nostres anteriors, no? Vull dir, però el que
cadascú té les seves experiències.
Però el que sortia d'un col·legi de cures o de monges...
I anava a un institut públic.
Que només en la meva època eren nois, i les noies de monges eren només noies, de repent trobar-te en un institut que potser ja estava molt més barrejat, vull dir, llavors sí que era un canvi fort. Jo crec que ara, passar d'un col·legi... per el que veig aquí a Sant Cugat, els col·legis tan públics o concertats, jo crec que no és tan traumàtic el canvi, eh?
Seria... Bueno, abans sí que us podia ser positiu, perquè jo me'n vaig fer baixar elemental en una escola privada de Sant Cugat, que no era el nom, però em vaig posar a treballar i me'n vaig anar, com tots, molts de la meva generació, que volien fer batxillerat superior, a les tardes al Vieró. El Vieró vosaltres, molta gent de la meva edat, pregunteu, i tots han passat pel Viaró perquè era l'única opció que tenies. Alguns per fer batxillerat elemental perquè no l'havien fet, i altres per fer batxillerat superior. Clar, jo quan vaig arribar allà i vaig trobar, hòstia, un professor per cada assignatura, vaig dir, hòstia, però quin malbaratament de recursos, però què és això? Per tant, abans el salt és positiu. Ara, jo crec que als nanos li fa molt més mal les xarxes que el salt a l'institut, no en tinc cap dubte.
Sí, segur.
Seria millor, en tot cas, endarrerir-ho com es feia abans als 14 anys? Creieu que seria positiu, potser perquè hi ha una mica més de maduresa, o al final és...
Jo crec que és inviable.
Que torni.
És inviable. Ara és inviable.
Sí, a més, no crec que sigui un salt qualitatiu, no?
No.
12 o 14, no crec que... No, ho dic jo.
No, jo crec que un cop ja està posat, no? Ja està, o sigui, anar cap enrere, ara, no. Jo crec que és... Bueno, jo crec que no ha lugar.
El que s'ha de fer és avaluar els resultats... No, fa avaluació per tot, no? Si es considera que és positiu o no, no sé. Es fa avaluació per tot.
Què avalues? Vull dir, jo no conec famílies que em diguin el meu fill ja està traumatitzat per haver anat. Jo no conec,
jo tampoc.
Parlo més, personalment.
Jo tinc una filla que ella encara feia ESO... I es va fotre de nòvio amb un que ja estava acabant el batxillerat. Vull dir, escolta, això vol dir que no va tan malament.
Vull dir, potser tens més experiència, no? Ja et dic, jo personalment no conec persones o famílies que em diguin ui, el meu fill, quin trauma.
No, jo crec que el que cal és aquest acompanyament, eh? Vull dir que amb el canvi acompanyar. I també, per exemple, a Sant Cugat passa, no?, que acabes anant a un institut que no van tots els teus companys, i llavors, no?, aquell moment de... Ui, que em quedo una mica aquí penjat.
Sí, però això depèn de això és independent de
l'edat,
no?
Això és una mica... I jo crec que aquest acompanyar i aquest traspàs, o sigui, jo crec que és una de les coses que és més important, el traspàs que es faci de la informació de l'alumnat des de primària a secundària, que sigui... curosa. No dic que ara no sigui curosa, però dic que sigui com més detall, no? Però és veritat, és que no dona la vida. És que no dona la vida.
És que ara també van en grup, eh? Això que dius tu, jo veig que molts es posen bastant d'acord, vull dir, aquí, per sort, les distàncies, no és que diguis... A quin institut aniràs tu? A tal? I veus que van dos o tres o quatre amics junts tots al mateix institut.
L'altre dia, quan van fer els 40 anys del Nou Cadell, bueno, van parlar dos alumnes de primer, els més petits, que hi havien de primers, de desembre, i hi havia un nen, que és molt graciós, i llavors diu, bueno, i què tal la teva experiència? I diu, bueno, jo és que en realitat volia anar a l'Angeleta, va començar així, eh? Diu, però, i després... Doncs pues ha estat bé venir aquí, no? No coneixia gaire gent i després ja ha conegut més companys. Però, o sigui, aquesta, no?, de trobar-te en un lloc que, ostres, no és on jo pensava que aniria, i després... Però és el que has dit tu, depèn del nen. Igual que aquest nen, no?, va dir, mira, no?, i bé, no?, prou bé, com perquè a selecció si anéssim per parlar, diríem, no?, d'altres ho porten una mica...
Sí, pitjor.
Clar, no?
Imagino que no és el mateix ser fill únic que tindre més germans.
Això també és veritat.
Si tens més germans, un de 11, un de 13, un de 15, aquesta socialització ja l'has fet dintre de la família, no? Aquesta diferència.
O cosins, també, no?
Sí, cosins, i no... Si ets fill únic i tal... Jo, el que sí és veritat, és que allò que deia que es formen grups a l'institut, això és evident, perquè jo les meves filloles veig que amb els amics de l'institut, que són de la seva edat, no?, de 3 cursos sobre... segueixen sent amics forever, no? Vol dir que s'han creat lligams i grups molt, molt potents dintre de l'institut, no?
És que passen moltes hores.
És que s'ha passat moltes hores, eh?
Passen moltes hores.
La gent al final acaba tenint 4 o 5, que són amb els que més saber, i és la seva referència més que tot a l'institut, eh?
Creieu que el professorat, sobretot, que imparteix docència als alumnes de primer i segon d'ESO, hauria de tenir... alguna formació específica per aprofitar aquest acompanyament, per aprofundir, no?, en aquest acompanyament, per fer que aquest canvi de l'educació primària, on hi ha certa proximitat, a moltes escoles treballa per projectes, el canvi a l'institut, doncs fer-la més de la mà de l'alumne?
Específica, no parlaria de preparació específica. Jo crec que un professor ja té que tenir... la base, no?, per saber fer aquest acompanyament amb els alumnes. No crec que es necessiti jo ara.
I normalment jo crec que ja es posa a primer, no?, els docents que tenen més cintura, més mà esquerra, que és, no?, ha de ser una cosa d'aquelles que, no?, una baixa i també un substitut i dius, mare meva, què fa, no?, aquest personatge primer, que és potser massa seriós o massa distant, però normalment quan tu fas, es mira qui va primer.
Bueno, a més, hi ha altra qüestió. Tu pots tenir una preparació específica i tal, però depèn de l'institut que et toquin, la preparació te la pots posar un lloc que jo sé, eh? Perquè, bueno, home, jo tinc una neboda que, mentre va ser interina, va anar a instituts heavy metal,
xongos,
i no hi ha preparació que valgui, eh? No. Vull dir que, per tant, a veure, no és un problema ni d'edat, és un problema, a vegades, social, i depèn de l'institut que et toca, evident.
Sí, sí.
I de la composició dels nanos. De...
Sí, aquí a Sant Cugat potser no es nota tant.
És que vull fer un experiment. Em deixeu fer un experiment?
Sant Cugat és una bombolla.
No, vull dir que a Barcelona, segons quin institut i segons quin barri...
Vull fer un experiment, ja que estem parlant d'alumnes, i de fer el canvi de l'escola a l'institut, i a l'altre costat de la peixera veig que tenim alumnes de sisè de primària. Mira, justament, dels que estem parlant ara... no, doncs m'agradaria saber, no sé si el Roc podria obrir el micròfon de l'altre costat de la peixera, i m'agradaria preguntar-los als alumnes si tenen ganes d'anar a l'institut l'any que ve. No us sentim, Sílvia, a veure si el Roc ens pot obrir el canal.
No cal que pareu tots.
Vinga, els tenim? Ara sí.
Com et dius? Altai. Altai, explica'ns si tens moltes ganes d'anar a l'institut l'any que ve.
Sí, tinc ganes, perquè així podré fer més...
T'has d'acostar al micròfon i parlar... No el toquis, no cal que el toquis, des d'aquí.
Així ben a prop.
Així podré fer geografia, per exemple.
Ah, bona.
És a dir, tens ganes de fer assignatures diferents.
Sí.
Molt bé.
De quina escola sou, Altai? De quina escola són?
De quina escola sou?
De quina escola veniu?
Del Catalunya.
Del Catalunya. Clar, però vosaltres us quedareu en el mateix centre, no? D'alguna manera fareu el pas de primària a secundària, però us quedareu al Catalunya.
De primària a secundària us quedareu...
És que el Roc ens està fent la traducció simultània perquè ells no ens senten.
Posa l'invent.
Ara millor. Ah, sí. Tu et quedaràs a la mateixa escola, no? A l'Institut Escola Catalunya.
No, jo m'aniré a l'Arnau Cadell.
Aniràs a l'Arnau Cadell. Mira, doncs aquí tenim l'Eva Tataret, que la trobaràs a la biblioteca de l'Arnau Cadell. Ja coneixes una persona. I en tens ganes de fer aquest canvi? Estàs emocionat per poder passar de l'escola a l'institut?
Bueno, sí, perquè... O sigui, per lo de les assignatures, perquè a l'escola no fèiem tantes assignatures i a l'Arnau Cadell fan com moltes més assignatures.
I hi ha algú que es quedarà al Catalunya dels que sou vosaltres o no?
Qui ens
quedarà? Parlarem tots.
Qui es quedarà al Catalunya? A veure,
algú
si...
es quedarà al Catalunya? Mira.
Sí?
Posa els auriculars al company.
Farem el canvi i els hi preguntarem. Ens ha anat de meravella.
Ja podem fotre el cap nosaltres.
Això, no, no. El teu nom?
Biel Plena.
Hola, Biel. Escolta, tu l'any que ve, clar, passes a l'institut, per entendre'ns, fas el pas de primària a secundària, però en el teu cas, com que sou de l'Institut Escola Catalunya, et quedaràs al mateix centre.
Sí, perquè és més còmode pels meus pares i també per mi, perquè jo tinc l'escola al costat.
Clar, i a tu t'agradaria canviar de centre o ja t'està bé això de poder-te quedar uns quants anys més al Catalunya i així no haver de canviar d'escola,
sí,
no canviar de companys?
Ja m'està bé, però sí, ja m'està bé.
Ja t'està bé, eh?
O sigui, clar, clar, t'està bé.
Doncs moltes gràcies per aportar-nos el vostre testimoni. Ens ha anat molt bé, escolta, això com en ella el dit, eh?
Sí,
tenir just els alumnes i just que fossin de l'Institut Escola Catalunya.
Cert.
I, a més, tenir dos testimonis tan diferents, no? Un que, mira, justament Eva, possiblement el veuràs per...
Però veus, nosaltres aquí discutint, home, clar, el canvi, no sé què... No,
em
quedaré perquè visc al costat.
Sí.
No, clar, és que...
I que perquè els pares els hi va bé.
No, i que de vegades les coses són molt més senzilles,
és
no?
Que hi ha una part logística, més enllà de projecte pedagògic, evidentment, que és extremadament important.
No, és un argument
d'atès, home, i tant.
Si visc al costat, realment, no me n'he allò, tu.
Que, de fet, també des de les associacions de famílies amb les que ha parlat el 3CAT per fer aquest reportatge de Madrid, deien justament això, no? Que a nivell de logística familiar també és un trasbals el anar canviant de centre per etapa educativa, no? Yeah, portem les criatures a infantil a una escola, després els canviem a la primària a una altra, arriba a l'institut, tornem a fer un altre canvi, depèn de quin projecte, més a més a batxillerat has de marxar, i després qui ho vulgui formació professional, qui vulgui a la universitat i qui sigui, doncs, ja al món laboral. Logísticament, a part d'aquests canvis dels que parlàvem, no? Més a nivell emocional, de coneixença, d'entorn, doncs hi ha uns canvis que són logístics i que potser passem...
I que tenen pes, i que tenen...
Molt, passar d'anar caminant...
Home, i tant, no hi ha color, d'anar caminant al col·le,
Jo anava caminant, que el meu pare estava a 10 minuts, del carrer Major, o 12.
Ara ja sabem a quina escola anaves.
I dèiem, no, i anava caminant des que tenia 6 anys o 7, anava caminant. Anem al poble. Anem al poble, eh?
I 12 minuts caminant. No, no, d'anar caminant
anem al poble, tu.
És impressionant no haver d'invertir el temps, no?, per anar amunt i avall, no?
Bueno, això aquí l'avantatge és que també poden anar amb bicicleta i patinet, sí,
Bueno, Sant Cugat és
diferent.
Pots anar caminant a tot arreu, no?
Si centres el, no? Si tries el centre que et toca per zona, sí, sí, i per proximitat...
Amb una capital gran,
canvia tot. Bueno, i si consideres que caminar 10 minuts és una distància, que hi ha molta gent que considera, ui, caminar 10 minuts, ui, ui.
Home, és fer salut, no?
Si no podem caminar 10 minuts. No, i a més en autonomia, també a la canalla, no? Saber que, no?, poder
anar... Que poden anar i sols,
sí, això és un...
I així poden atropellar la gent amb els patinets i tal, no? Tot
va, no rondinis tant.
Tot és més agradable.
Per tant, ja estem bé com estem, fem el canvi als 12 anys com fa 30 anys que es fa i cada criatura tindrà el seu procés d'adaptació, oi? Més acompanyament, si cal.
Jo crec, però...
En aquest món que ens ha tocat viure, crec que hi ha altres ítems bastant més perjudicials pels nanos
que
entrar un o dos anys abans a l'institut. Em dóna la impressió a mi.
Doncs escolta, gairebé unanimitat, diríem,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
S'ha de votar, no?
I amb aquest testi... No cal, escolta, si voleu votem, eh? Canviem de tema, però que està estretament relacionat. És un tema que la setmana passada va aixecar força polseguera, que és la presència o no de la religió a l'escola. Les famílies de l'escola Collserola van rebre dimecres passat un comunicat de la direcció del centre per informar i aclarir diversos aspectes sobre l'ensenyament de la religió catòlica en horari lectiu. L'escrit és fruit del malestar que han expressat alguns pares i mares arran de la petició d'algunes famílies d'incloure l'assignatura de religió al centre, que és un dret que contempla la normativa vigent. A l'escrit, la direcció del centre informa que, tal com s'estableix des del Departament d'Educació, les peticions seran transmeses als serveis territorials per tal que es valori si pertoca o no una dotació de religió catòlica al centre. En el cas que la dotació es concedeixi, el comunicat clarifica que les sessions de religió es farien en el mateix horari que en què la resta de l'alumnat fa l'àrea de valors. Després parlarem, perquè sembla que no existeix aquesta àrea de valors pels projectes del centre. Comencem pel principi, per entendre'ns. L'escola pública ha de garantir espais per a l'ensenyament confessional si hi ha demanda o s'ha de mantenir plenament a confessional?
Queden 3 minuts?
Queden 7.
3 minuts, vale. Dic per la rapidesa en queden. A veure, jo faig una primera entrada, allò, com l'elefant que xerreria. A veure, jo considero dues coses. Una, que estem en un estat de confessional. Crec que la religió s'ha de fer a la parròquia, allò, catequesi és el que toca, però que s'ha d'ensenyar història de les religions a l'escola. Si no tens un coneixement, sobretot de les tres religions que han influït en l'estat àrea cultural, que és el catolicisme, el judaïsme i l'islam, sobretot el catolicisme, si no tens unes mínimes nocions de l'Antic Testament o del Testament, si fas història de l'art no t'entraràs de res. Per tant, jo, com que no conec exactament l'equilibri entre aquests dos aspectes a l'escola, no puc opinar molt, però la meva idea com a marc general és les catequesis a l'església i a l'escola història o cultura de les religions. Jo crec que una formació religiosa entesa en termes històrics i culturals és necessari, com ho és la filosòfica, etcètera, etcètera, no? Ara, el que és... anava a dir la menjada de cucu religiosa, queda lleig.
El que és
la catequesis, no? el proselitisme de l'Església, que té tot el dret, crec que s'ha de fer en el marc de la parròquia i de l'Església. No?
Clar, en aquest cas el que demanen aquestes famílies no és història de les religions, en aquest cas el que recull la normativa vigent de la llei d'educació és que les famílies poden triar que s'imparteixi la religió que ells trien, en aquest cas s'ha triat la catòlica.
Jo crec que aquest és el tema, no?, que està contemplat dintre de la... no sé quina llei...
De la llei d'educació.
Clar, si està aquí hi ha la cosa, jo estic totalment d'acord amb tu, o sigui, és imprescindible aquest coneixement, com hem de saber, no?
Filosofia o teoria política, o...
Clar, perquè si no s'entenen moltes coses, no? A més, com has dit molt bé, les tres que són més que donen com pes, diríem, no? O donen raó als moviments culturals, als moviments artístics, no? Perquè s'entengui, a les nostres festes, no? Tradicionals, bueno, això és perfecte. Sí, però si la llei diu que es pot fer religió catòlica, de fet es fa, hi ha instituts que hi ha classe de religió perquè hi ha una docent, que és la que dona, un especialista que dona religió, que a més dona més coses, clar, perquè són molt poquetes hores, i mentre uns alumnes fan religió, els altres fan una
valors.
Altra, sí, s'invent, no? Normalment els centres, si no es demana, tirant, no? Es fan, si es demana, s'ha de buscar una alternativa, llavors es busca una alternativa per a aquesta assignatura, no? I per religió, i es demana habitualment només religió catòlica, és veritat, quan jo crec que hi ha centres, no és, potser que Sant Cugat no es dona, no? Però hi ha llocs on segurament hi ha més alumnat que siguin musulmans que no... Que
qualsevol
no.
Institut del Raval.
Clar, o qualsevol altra religió. Jo crec que en aquest cas no demanen perquè entenen que el lloc on han d'aprendre, no? A tenir els coneixements de la seva religió és a la seva mesquita o a la seva...
Família, no?
Ho tenen
no?
claríssim, o a la seva família, ho tenen claríssim. Bueno, jo crec que això... Jo crec que Sant Isa el que demana és com un... No? Ei, potser podem fer el favor de revisar una mica, no? La llei?
La llei.
Dic jo, eh? Mm.
Sí, jo crec que aquí tenim unanimitat. Ara, a mi em preocupa també, que em sembla que surt a l'informe, el tipus de professorat que s'escolleixi per donar aquesta religió.
És una de les preocupacions que tenen des de l'AFA.
Jo tinc molt clar que es té que donar història de la religió. No sé si de tres o de més. No exclusivament una religió catòlica.
De totes.
Eh? De totes.
Sí, sí.
Ara, sí que em preocupa saber quin professorat estarà dintre d'aquest institut ensenyant aquesta religió catòlica.
Clar, en aquest cas, el professor ve, diguéssim, indicat des de part del bisbat. Hi ha un acord entre el Departament d'Educació i el bisbat, en el cas de l'estat espanyol, també amb una associació islàmica, en el cas que es demanés l'assignatura d'islam, perquè també hi ha el dret de fer-la, el judaïsme o qualsevol que es demani, la llei és igual per a totes les confessions. I clar, una de les preocupacions de l'escola, justament, tenint en compte que és una escola i que els mestres imparteixen diverses disciplines, no només es fan una, els preocupa justament que sigui un mestre que és una persona que té la formació necessària, ha estudiat magisteri,
sí, però
però que vingui doncs, amb el vistiplau, per entendre'ns, del bisbat, i que després imparteixi altres assignatures, doncs aixeca certs recels.
Sí, però
no, al final cadascú porta la seva emoció.
No, és que aquesta és la part organitzativa. Perquè hi ha gent que diu, les escoles funcionen per projecte. Si ens intueixen aquest element, ens han destil·lutat.
Allò,
segon aquest, no? La persona que vingui, després podrà donar classes d'altres assignatures o tal, no? Després el propi bisbat ja diu que no té prou gent, no? Per tant, no sé fins a quin punt les persones estan preparades i tal, no?
No, en tots els meus respectes amb tothom, però bueno, pues, igual et fiquen alguna persona més tirant a un opus, per dir alguna cosa, i a lo millor... Pues,
sí, però això tu no ho saps, o sigui, tu no saps de quina... quina confessió té el tutor del teu fill que li dona mates i ciències naturals. Tu no ho saps, i potser és una persona ultraconservadora, i tu no ho saps perquè no hi ha cap assignatura, no?, que l'identifiqui. En el cas de que s'hi dona religió catòlica i socials, i és el tutor de tercera A, ja està identificat, però... Aquí l'única cosa és que fa és que t'ho identifiques no, públicament, però tu no ho saps dels altres docents.
A veure, jo em pensava que el que feia la religió el posava al bisbat i el pagava al bisbat i només feia aquesta assignatura. No és així.
No.
Ah, llavors sí que tenim
aquest
problema.
Sí, clar.
Bueno, el fet de que s'hagi produït aquest...
Clar, no sé si en un institut és diferent, eh?
Jo crec que ara em penso, perquè a l'altre institut que vaig estar sí que hi havia la professora que venia a fer religió, que feia, jo crec que feia religió com a assignatura, i després jo crec que feia alguna, com per fer algunes hores més, perquè tenia molt poquetes hores, eh? Però no era tutora de cap curs, ni res.
En tot cas, demostra que el tema no està ben resolt. El fet que es creï el problema, aquell equilibri, a veure, per una banda he llegit que ja hi ha algunes assignatures que es donen una certa formació sobre religió i tal.
A història.
Potser és insuficient. Per aquí anem, potser anem malament.
Clar,
el fet de que es vulgui introduir específicament classes de catolicisme, per aquí tampoc anem bé. Jo crec que no
s'ha trobat. A més, també m'agradaria saber quantes famílies ho han demanat, perquè llavors que tindrem...
És que només que han demanat
un professor...
Una...
Sí, només que... Però només tindrem un professor per un nen.
És que em sembla que hi ha un mínim molt mínim,
que li doni religió catòlica.
Ferran, és molt mínim, el per demanar això. És molt mínim.
O sigui, que amb un nen...
Amb un nen no ho sé, però que dic que és molt mínim. És com
el
debat sobre el castellà.
Amb el debat sobre el castellà també va passar això.
Sí, però jo crec que eren més famílies amb castellà. Amb religió catòlica no ho sé.
Aquí al Quartany surt una estadística de 3 o 4
col·legis. Tenen un tema que van publicar a finals de març on s'explicava perfectament.
L'altre són 12, l'altre... Bé, és molt diferent.
No són moltes...
De totes maneres, jo repeteixo el tema de fons. És a dir, la religió, que és una cosa personal, intransferible, i que l'Església Catòlica no deixa ser una entitat privada, que té una sèrie, anava a dir socis, creients, feligresos, i que té tot el dret a tractar-los i a formar-los i a la mesura que vulguin, però és una entitat privada i tal, no? Per tant, això és un tema, i l'altra cosa és l'escola, i sobretot l'escola pública, que crec que el que ha de fer és formar i formar en les religions en general.
No, i si no, hi ha la concertada que està...
Perquè
més...
és evident que no és el mateix un professor que parli de les religions i de l'estat de la religió que una persona que vingui des del bisbat, que quan es refereixi a la Verge Maria o Sant Josep o Jesús, parlarà d'una altra manera.
És validada, eh? No és que sigui formada des del bisbat.
Home,
la Laia ens explicava ahir...
Però, a veure, amb tots els meus respectes, el tarannà amb el qual enfocarà la classe serà molt específic, que té tot el dret, però potser no és el lloc.
Sí, però parlarà de l'Espíritu Sant i de la Verge, que era Verge.
Bueno, perquè és el que li toca, perquè és el que ha de fer, no?
Per això dic, clar, ja. potser no és el lloc.
No, jo crec que no.
Que l'Alba està patint. Se'ns ha acabat el temps.
Se'ns ha començat abans, ja tenia més d'hora.
Això sembla la televisió, que sempre diuen el mateix. Eh? Ja sabeu el que és la televisió, no hi ha temps. No hi ha temps.
Que tenim un tema molt interessant, que aquest dissabte és el Dia Internacional de l'Acolliment Familiar. Ja sabeu que a Catalunya falten moltíssimes famílies d'acollida perquè els infants no hagin d'estar als CRAE, als centres d'atenció, i puguin estar en un entorn familiar. En parlarem amb una parella que fa 8 anys que són família d'acollida a la ciutat i que hi han tingut 4 persones, perquè ens expliquin el seu testimoni i que tothom qui s'ho estigui pensant doncs pugui conèixer de primera mà com és i com funciona. Sí. Moltes gràcies.
A vosaltres. Adéu. Adéu. Fins una altra.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 PM a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
El 31 de maig es commemora el Dia Internacional de l'Acolliment Familiar, una data que posa el focus en una realitat que sovint queda invisibilitzada, la dels infants tutelats que necessiten més que mai una llar. A Catalunya, gairebé 1 miler de nens i nenes i adolescents viuen actualment en famílies acollidores. Tot i això, encara hi ha molts infants que creixen en centres residencials, especialment els més petits. De fet, el novembre passat hi havia 280 menors de 6 anys en centres, 134 dels quals no arribaven ni als 3 anys. Per revertir aquesta situació, la Generalitat va presentar al novembre un pla estratègic amb l'objectiu que cap infant menor de 6 anys entri en un centre i que totes les criatures puguin créixer en un entorn familiar. Per conèixer de prop què vol dir acollir, avui ens acompanyen la Marta Albir i en Carles Bertran. Són una parella santcugatenca que fa 8 anys que són família d'acollida d'urgència. Han compartit la seva vida amb 4 infants i ens explicaran com ha estat aquesta experiència, què els va fer decidir i per què és tan important que més famílies s'hi sumin. Marta, Carles, molt bon dia, benvinguts.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos i per acostar-nos al vostre testimoni. No sé com i quan va sorgir la idea a la vostra llar de convertir-vos en una família d'acollida.
A veure, sabíem que existien les famílies d'acollida. Nosaltres tenim 2 filles biològiques nostres, que ara ja tenen, una està a punt de fer els 40 i l'altra ja els té, i ens hagués agradat de fer-ho quan eren adolescents, perquè visquessin el que vol dir, és a dir, que elles estaven cobertes de necessitats i que compartissin l'experiència, o sigui, això, no? Que tinguéssim una criatura d'acollida, sempre te'ls donen més petits, això ja ho sabíem, mai et donen la Generalitat, i està bé aquesta norma, no?, de que no tinguin la mateixa edat dels propis fills, però nosaltres, per la nostra feina, era complicat, perquè, bueno, Carles i jo som companyia d'espectacles per nens, tot i que quan elles eren petites, ell és enginyer, jo vaig fer matemàtiques, per tant, vam buscar feines paral·leles per poder estar
per
més per
elles.
Exacte. Però després ja viatjàvem, és a dir, no massa lluny, sempre ens quedàvem per la península, però clar, la feina és la feina, i és més, quan eren petites, doncs ho vam fer també perquè els caps de setmana, si no, és quan hi ha més feina. I això no va poder ser. Però en el moment en què ja teníem certa edat, vam dir...
Vau fer el pas endavant.
Vam fer el pas endavant. Llavors ja teníem certa edat i per això fem acollida d'urgència, perquè ja a la nostra edat tenir criatures
de fet,
una vida per endavant.
De fet, la que es van emancipar, o sigui que es va quedar la casa buida, vam dir, ara és el
vau
moment,
fer,
no?
Vau sí. fer aquest pas, això fa 8 anys, sí. oi? Que sou
sí,
família d'acollida d'urgència. Ens podeu explicar en què consisteix aquest tipus d'acollida? Perquè hi ha diversos tipus de sí, famílies d'acollida. Sí. I per què és l'opció que heu triat vosaltres?
Sí, la d'urgència consisteix en tenir a casa nens, en principi són nens molt petits, acabats de néixer, i fins que no els hi troben una destinació definitiva, els tenim provisionalment, i aleshores els professionals que s'encarreguen de trobar-los una família normalment busquen primer la família més propera. Uh-huh. Clar, val dir que són nens que provenen de famílies desestructurades, amb la qual la família biològica normalment és problemàtica, aleshores busquen la família propera, és a dir, tiets, avis, i en el moment en què troben...
Fins i tot família extensa, que en diuen, és a dir, més enllà.
En el moment en què troben amb qui anar, doncs ja deixen d'estar amb nosaltres. Aquest període, en teoria, és de 6 a 12 mesos.
A 9, de 6 a 9.
De 6 a 9, en teoria. El que passa que...
I digueu en teoria perquè normalment s'allarga més, oi?
S'allarga més, per problemes que podem comentar.
Això sempre i quan es quedin en acollida, perquè si és el cas de que consideren o bé la família biològica desconnecta, és a dir, renuncia
a la tutela,
a la
no?
tutela, o bé la Generalitat, que ja és això.
Que també passa, desapareix.
O bé la DGAIA considera, els professionals consideren que és millor que perdi el contacte amb la família biològica, en aquest cas se'n van a...
En adopció.
En adopció.
No?
I mentrestant saben que estan en una família bé creant lligams, és a dir, quan un nen... Ell ha dit normalment són recent nascuts, però no sempre és el cas. Són nens que a vegades són rescatats d'un entorn que no els és propici. De fet, dels 4, un, nosaltres, va arribar que tenia 15 mesos. No us expliquem com, però va arribar amb 15 mesos i vull dir que també és això, però...
Heu acollit quatre infants, sense entrar en detalls personals.
No.
Com ha estat el vincle amb ells? I quan parlàvem al telèfon per la Marta, no, em deia, hi ha una pregunta que ens fa tothom. Jo us vull preguntar com és aquesta arribada i aquesta pregunta que us fa tothom, i crec que és important que la responguem, perquè justament si és un dubte que tenim i el que volem
és
que la gent s'animi a ser família d'acollida, que és... Què passa quan marxen?
No? A veure, la pregunta que ens fa tothom i que sempre dic, per favor, no feu, perquè és de suposar que si nosaltres fem això és perquè... primer has de tindre molta consciència de què fas això. I nosaltres el que vam fer va ser posar sobre la balança. Som capaços de fer això perquè són nens que passaran temporalment i que pot passar que després no els tornis a veure. I han sigut, evident, mira, la paraula...
I de fet potser aquí seria l'èxit, no?
Sí.
Que puguin tornar amb aquella família o amb una família ja per sempre en format d'adopció.
Que és el que, exacte. Que, és a dir, hi ha d'haver-hi famílies que sí, que perquè si no és això que deies, hi ha nens que recient nascuts estan en un centre. És evident que no és el mateix que viure en família. Perquè tenen els referents clars, els quatre que hem tingut, els referents som el Carles i la Marta, que mai som papa i mama, evidentment, perquè no ho som ni ho serem mai. Som el Carles i la Marta, però són el referent que els hi fa falta per enganxar-se en aquesta vida, donar-los seguretat. En un centre això no es pot donar. Per tant, la primera consciència és: fan falta famílies. Després, seré capaç de fer-ho? Clar, hi ha d'haver-hi un treball, perquè evidentment hi ha una recepció i un dia marxen. I has de ser capaç d'assumir-ho. Cal dir que hi ha un suport d'una psicòloga en el nostre part al darrere, que està pel que necessitem. Però hem de ser capaç... I llavors el que fas és posar una balança, no? I dius... aquests nens, si no hi han famílies com tu, se'n van a un centre. I això pesa moltíssim, és que ja no cal que pensis en res més. Llavors has de ser capaç. A veure, quan el rebem, evidentment, és com quan arriba un fill, és que depèn de tu al 100%, i sobretot si són recent nascuts. Després parlarem que ens en donaven un altre, que era més grandet, però que nosaltres ja tenim certa edat i vam descartar-ho, vam estar-ho, va ser una baralla, però... És a dir, que no sempre són recent nascuts. Evidentment, és una alegria, no només per nosaltres, sinó pel resta de la família. Els fills és un nou element de la família. Això està molt clar. I se'l tracta de la família. És com nosaltres, el seu entorn.
Perquè sou la seva família.
Som la seva família. Quan marxen, doncs, abans d'ahir ens van trucar per dir que la nostra ja marxava. Un colpiment brutal.
Jo es barreja la tristesa i l'alegria?
Sí, no. Predomina l'alegria en quant que dius, per fi, perquè té 18 mesos. I és
amb algú definitiu que saps que els estimarà i que estaran per ells 100%.
I que serà la seva família.
És del que es tracta. Estem per això, no? Som provisionals i se'n van ja en un lloc definitiu. Molt ben triat, a més, perquè hi ha professionals que se'n cuiden molt. O sigui, ens pregunten molt abans de que marxin com és aquell nen, com funciona a casa, com funciona fora de casa, perquè la família on vagi a parar
sí,
i el
perfil
ideal, adequat.
Nosaltres no sé què fem, que ens surten nens amb molta energia. Llavors, clar, sempre hem de buscar... El que teníem abans, dèiem, per favor... Bueno, anàvem... No és una tipologia d'acollida que es puguin escolaritzar els nens, però nosaltres ens vam barallar i els escolaritzem a partir de certa edat, perquè si la llei diu que de 6 a 9 mesos han de marxar i no es compleix, doncs si no els complim, no la complim tots. I clar, tu penses que si són nens que estan tant temps amb nosaltres i que si estan 24 hores al dia amb nosaltres, doncs se'n van 24 hores al dia amb una altra família, és una... No dic la paraula. Per tant, el que vam fer va ser posar-ho sobre la taula, ens ho van concedir, ara ja ens veuen venir quan els gens ja ens diuen que sí. Aquesta vegada, senzillament, va ser període d'inscripció. Ja estem tips de portar les escoles on queden places. Període d'inscripció, la inscriu, i em van dir, sí, inscriu-la. I hem
tant
pogut
un
anar...
Nosaltres
vivim a la Floresta i hem pogut anar a la Mimosa, que és la que li toca. No? Per tant, no sé per què ho deia això, però veig una cosa a l'altra.
Per l'experiència.
Sí. Que els que estem molt... I el que teníem abans és un nen excepcional. Vull dir que era un nen que es quedava amb tothom perquè tenia molt... El que tenim ara també, però és que el vam tenir molt temps, El vam tenir 2 anys i 8 mesos. Vull dir que va ser molt de temps.
Tornidó, si es va superar el llindar aquest,
aquest
els 6 mesos.
Molt, molt. I clar, aquest, quan marxava ens teníem terror, perquè era un nen, nosaltres vivim al costat del bosc. I tot un plegat, clar, ja parlava... Anem al bosc, i ens miràvem i dèiem qui dels dos hi va, perquè havíem d'anar al bosc. 3 quilòmetres, ell davant nostre, se sabia el camí, anava i tornava. És a dir, clar, dius, que no vagi per a Barcelona, per favor, perquè que entens matar-lo. Necessita espai, moviment i tal, i pateixes amb aquestes coses, amb que el nen vagi a parar, sí, però saps que t'ho consulten, et pregunten quin tipus de família...
Aneu de la mà, en aquest sentit, a l'hora de fer...
Sí.
A veure... Ara s'està criticant molt la LGAIA, hem de dir que, de base, sempre ha anat molt bé. El problema és que falten professionals de base, saps? Aquest és el problema. Però vull dir que, sí, tenen en compte, per exemple, això, si parlen català, si en castellà, és a dir, coses que són... O quin tipus de nens és això, que són,
són
si enèrgics,
són moguts,
si són moguts,
clar,
si són...
Per trobar el millor encaix, no? Entre la família i l'infant.
Sí, al final, allò que deies de que pesa.
Entre els candidats hi ha una família que és molt esportiva, clar, té preferència, no?, amb un nen molt actiu.
No, i que el porti a fer activitats. Nosaltres el portem al teatre. A més, com que tenim netes i ens movem, la portem a tot arreu. És a dir, si hem anat amb una exposició a pilotes que va haver-hi fantàstica al museu... Ara se m'acut perquè estem fent l'àlbum i surten fotos. Avui ho vam anar al Parc de Molló, doncs va venir amb nosaltres. És a dir, que ella ja... I a part de que tracta amb nens, tracta amb adults, està molt...
Que és una continuïtat amb l'estil de vida, no? D'alguna manera.
Sí. I allò de que deies de què pesa més quan marxen, són coses diferents i assumibles, clar, evidentment saps que si marxen pots... No és norma general, eh? Tot i que hi ha una norma que aconsella la DGAIA, que nosaltres la qüestionem, i això sí que ho dic en veu alta, que és que els hi aconsella a les famílies on van a parar que primer estiguin 6 mesos sense veure'ns. Penses... No sé, quan a les escoles bressol o fins i tot escoles
hi ha
l'adaptació, en canvi, que sigui tan, tan bèstia. Però això, clar...
Teniu relació vosaltres amb els infants?
Nosaltres tenim relació amb els infants que hem tingut, amb tots.
Sí.
Sobretot amb un, perquè va marxar amb l'àvia i està molt agraïda, no?
Per tant, potser això també, no?, per la gent que ens està escoltant i que té dubtes i que s'ho planteja...
Sí, per norma general els tornes a veure...
No vol dir que sigui una deu per sempre, sinó que pots continuar com aquella criatura li va bé la vida.
Sí, clar, sí, és a dir, potser no els veus el que voldries veure'ls, perquè evidentment els voldries veure cada dia, però saps com estan, també en vídeos veus com va la seva vida, que feliços que són. Clar, fixa-t'hi que... En aquest cas que va d'adopció i l'altre també va anar d'adopció, van a parar a família... Si van a parar amb la família, fantàstic, és la seva família biològica. I si van a adopció, penses que són famílies que fa molts anys que estan esperant un infant i que estan molt escollits per la Generalitat. Fa
sí,
un
estudi... Sí, perquè de fills
estudi,
tothom en pot... No?
Sí, és a dir,
quin
de fills tothom en pot tenir,
però després
d'adoptar,
a l'hora d'adopciar, no.
Són famílies que estan esperant i que tenen moltes ganes de ser pares i que seran molt feliços, evidentment, i pesa molt això. Clar, és el, a més, és el final del procés que hem començat, no? Que les criatures siguin felices amb la família definitiva.
Què us ha ensenyat aquesta experiència? Què us està ensenyant, de fet, per encara la viviu, a nivell personal i a nivell familiar? Us ha enriquit?
Evidentment.
És molt gratificant.
I les netes, que ja els hi hem dit que marxen, però en tindreu un altre, eh? És a dir, i se n'en recorden de tots, sí, sí. I a nivell familiar, a més, quan venen, clar, en aquests tenim dues netes, una filla soltera i el gendre, no? Tot, i les dues filles, clar. Quan venen, nosaltres no existim, perquè formen part de la família.
Perquè és la família.
És la família. I saps? És a dir, que clar, evidentment, no? És que aquestes coses formen part de la família. Mentre estan en tu, són família.
Quan algú es decideix a ser família d'acollida, quins passos ha de seguir?
Doncs sol·licitar-ho a la DGAIA. Bueno, nosaltres en aquest cas vaig trucar perquè quan ho vam parlar vam dir, però clar, tenim certa edat i no sabíem les tipologies que hi havia, sabíem que hi havia diverses tipologies, però llavors ens va...
Bueno, vam anar amb una xerrada
informativa. Ens van dir... No, d'entrada ja em va dir per telèfon, a l'edat que teniu, penseu-ho, que hi ha aquest d'urgència i diagnòstic, no? Se'n diu així, d'urgència i diagnòstic. Que per la vostra edat, i és el que la majoria de famílies d'urgència i diagnòstic som...
Gent gran.
Som sèniors.
Exacte.
Bueno, sou sèniors, però ara que la gent... Jo us veig, la gent no us veu. No són persones que tenen 90 anys, eh?
No.
Tenim, a veure, anem-les a dir, 76 i 72. El que passa és que diuen que no els aparentem.
Però encara teniu energia.
Tenim energia.
No?
Sí.
Et fa treure energia.
Exacte, jo és el que dic.
Activitat.
És perquè fem acollida, que semblem més joves.
Quin suport rebeu de l'administració i de les entitats que vetllen perquè els infants tinguin una família?
A veure, tenim la relació...
Ens heu parlat de la psicòloga, per exemple,
sí,
no?
Sí,
hi ha un equip que hi ha la directora del SAF, que se'n diu, que és el Servei d'Atenció a les Famílies. Hi ha una educadora específica, és a dir, nosaltres tenim adjudicada una educadora que si hi ha qualsevol problema o novetat, venen. Al començament t'acompanyen molt, quan ja veuen que vas sobrat i funciones i que ja estàs...
Sí, ara ja teniu experiència.
Són una sèrie d'empreses que funcionen per zones que són subcontractades de la Generalitat, no? I aleshores en aquests equips doncs, hi ha de tot, hi ha la psicòloga, i llavors hi ha les treballadores socials, les que tenen directament relació amb nosaltres, que fan de pont entre el nen i nosaltres, i estem ben acompanyats.
Se'ns està acabant el temps i a mi no m'agradaria acomiadar-nos sense parlar d'una cita que hi ha properament al calendari.
Sí, el dia 5 a les 7 del vespre a l'Ateneu hi ha una xerrada informativa en la qual s'explica tot el que ens has preguntat i més, doncs de quins passos s'han de donar per aconseguir-ho. Primer s'informa de en què consisteix quins tipus d'acolliment hi ha, i per acabar, doncs, hi ha un col·loqui amb nosaltres com a experts. Per
nosaltres hi haurà, perquè aquí s'han coat ja altres famílies d'acollida, i segur que vindrà és una altra família que tenen una acollida de llarga durada. Uh-huh. És a dir, que ja el tenen fins que els 18 anys, que llavors ja ells poden decidir en qui es queden, que normalment es queden amb la família d'acollida. Però clar, d'acollida vol dir que segueixen tenint relació amb la família biològica.
Sí, sí, tenen molt clar que tenen dos pares i dues mares. Hem vist algun vídeo, entrevistes amb ells.
Al començament que ho vam ser, ens van donar l'opció d'anar a un curset que fan de formació, que pel nostre tipus d'urgència no uh-huh. era obligatori, però que nosaltres hi vam voler anar per conèixer experiències, i és molt xulo sentir parlar a nens que han estat acollits en família. Molt
doncs tothom convidadíssim, aquest sí. 5 de juny a les 7 de la tarda a l'Ateneu Sant Cugatenc, on tot això que hem hagut de fer en escassos 20 minuts es podrà fer amb tranquil·litat.
Uh-huh. I pregunta a famílies d'acollida.
On podran conèixer tots els processos, podran resoldre tots els dubtes uh-huh. i podran parlar amb vosaltres, que uh-huh. sou l'heu de l'experiència, i preguntar-vos tot allò que els sorgeixi.